El catedràtic de Ciència Política i investigador de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Subirats, creu que l'ideal per resoldre el futur polític de Catalunya seria un referèndum pactat amb totes les garanties, però considera que aquest escenari és molt difícil. Per això apunta que la sortida més propera serien unes eleccions que permetrien dibuixar un mapa polític més acurat i veure si es pot anar endavant tirant pel dret. És una entrevista d'Oriol Petit.
Joan Subirats és catedràtic de Ciència Política i investigador de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB. Aquest dijous ofereix una xerrada a Cal Temerari sobre el paper dels referèndums en les democràcies actuals. Bona tarda i gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat, Joan.
Bona tarda.
Bé, darrerament hem viscut diverses experiències de referèndums a nivell internacional en què el resultat segurament no ha estat l'esperat, com per exemple el procés de pau de Colòmbia o el Brexit, per citar només alguns dels exemples més mediàtics. Què significa que les enquestes i també els mitjans de comunicació s'hagin equivocat en les seves previsions en molts d'aquests casos?
Els referèndums són un animal una mica estrany en els sistemes polítics, perquè tot i que aparentment gaudeixen d'una gran legitimitat perquè representa que és la veu directa del poble i per tant doncs, tenen aquesta significació, al mateix temps acostumen a tenir una lògica molt binària, no? És a dir, tu estàs a favor o en contra de la pregunta que es planteja, no? Llavors és obvi que molts cops el tema que es planteja, imagina't la pau a Colòmbia o l'entrada o la sortida del Regne Unit de la Gran Bretanya o la independència d'Escòcia, per parlar-ne d'una altra, poden ser aprofitades per descarregar molts altres temes que la gent pugui tenir al cap, no? Per exemple, doncs es diu que a Colòmbia doncs, el paper de l'Església en contra de les FARC en relació a temes d'homosexualitat i coses d'aquestes van ser molt influents, per exemple, no? Llavors, doncs, no es discutia tant, no? El paper de la pau o no, sinó que es feia servir doncs, per castigar un altre tema, no? O el paper del govern Uribe o de qui sigui, no? I en el cas del Brexit una mica el mateix, no? És a dir, que a vegades, més enllà del debat sobre Gran Bretanya, també la desprotecció que sentia en moltes parts de la població davant de les polítiques que feia servir el govern de Cameron, el que només es preocupaven de les èlits que hi havia financeres a Londres i no de la resta del país, etcètera, etcètera, no? És a dir, que són a vegades, diguem-ne, armes que carrega el diable, no? Diuen alguns els referèndums, i que no sempre es pot esperar, o és esperable que no sempre surtin els resultats que els mateixos que els han organitzat esperen, no? Com aquests dos casos que tu comentaves, no?
Suposo que en aquest sentit és clau que els ciutadans puguin escollir a partir d'arguments fonamentats, és a dir, que es duin a terme debats reals sobre les implicacions de cadascuna de les propostes plantejades. Això es fa?
Sí, hi ha un famós cas que jo sempre cito, perquè em sembla que algú diu que és el primer referèndum del que tenim coneixement a la història, que és el que es va preguntar a la gent qui preferien salvar, si a Barrabàs o a Jesucrist. I la gent va votar, diguem-ne, va cridar Barrabàs, no? Llavors, alguns experts diuen que va faltar deliberació i va sobrar emoció, no? És a dir, normalment, en aquest tipus de decisions en què s'ha de decidir sí o no una cosa, el tema molt important, i això també ens afecta aquí a Catalunya ara, és tenir temps de deliberar i de discutir, no? Els avantatges i els inconvenients de les decisions que s'han de prendre, perquè si no, pot ser que les emocions acabin pesant més que les raons a l'hora de prendre les decisions, no? Per tant, cuidado amb pensar que els referèndums són una mena d'instrument de democràcia instantània, no? Perquè en molts casos la democràcia instantània ens portarà equívocs molt importants, no? Com bé deies, és molt important que en els referèndums hi hagi temps per discutir, per argumentar, per posar de relleu coses, no? I evitar que hi hagi simplificacions, no?
Però es pot plantejar qualsevol qüestió en un referèndum? Hi ha línies vermelles?
Les constitucions acostumen a incorporar línies vermelles. Per exemple, és desaconsellable preguntar-li a la gent si vol pagar impostos, no? O és desaconsellable preguntar a la gent si està a favor de que se suprimeixi els drets de ciutadania de determinats integrants de la societat. És a dir, podríem dir que hi ha temes que haurien d'estar per sobre de les situacions conjunturals que a vegades es puguin donar, no? El cas aquest, l'exemple típic que es dona, imaginem-se, doncs, després de la mort de les noies d'Alcàsser, si li preguntéssim a la gent si està a favor o en contra de la pena de mort, doncs, pues en una situació molt emocional, aquests temes doncs, acabarien tenint els resultats que ens imaginem. Per tant, convindria situar línies vermelles en aquells temes que es consideren que no poden estar, o bé que per la seva caràcter de deure ciutadà, com pot ser pagar impostos, o bé pel seu caràcter, diguem-ne, molt de fons, de valors que estan estructurals de la societat, convindria que no estiguessin en mans de decisions conjunturals que es poden prendre de manera doncs, apressada, no?
Últimament hem viscut també altres casos de decisions importants per les polítiques dels països, com per exemple la limitació d'entrada de refugiats a Hongria o la reforma constitucional a Itàlia. És una sensació que últimament es fan més referèndums o és perquè ara ens ho mirem molt més de prop pel context català?
Les estadístiques ens diuen que més o menys s'han celebrat uns 900 referèndums des del final de la Segona Guerra Mundial fins ara a tot el món, dels quals la meitat a Suïssa. O sigui, per tant vol dir que realment, excepte Suïssa, que és un instrument, diguem-ne, molt quotidià, no?, i que forma part de la seva cultura política, de referèndums no se'n celebren masses. És veritat que últimament sembla que o bé se'n celebrin més o que tenen més ressò, potser pels tipus de referèndum o potser per com dèiem al començament, perquè no donen resultats no esperats. És veritat que altres autors consideren que, com que hi ha un procés de deslegitimació dels sistemes polítics i una menor confiança en els partits polítics, a vegades els temes, quan són més delicats, se'ls vol blindar més o reforçar més a través d'un mecanisme referendari, no? I això explicaria el que últimament se'n senti parlar més, no?
Aquí a Catalunya, en les enquestes, porten anys xifrant el suport al referèndum al voltant del 80%. Aquesta estimació creu que sí que és encertada?
Jo crec que a favor de que es resolgui el tema d'una manera, per una banda, que reconegui la capacitat del poble català de decidir i, per altra banda, doncs, que això permeti resoldre políticament un tema i no fer-ho a través d'un mecanisme jurídic i de repressió, jo crec que això, no sé si és el 80, però jo m'atreviria a dir que sí que tres quartes parts de la població, entre dos terceres parts i tres quartes parts de la població, jo crec que és bastant obvi que estan a favor. I el que és indubtable, que em sembla que és una de les preguntes rellevants, és que hi ha bastanta més gent a favor de que es faci un referèndum que gent que votaria independència, no?, en aquest hipotètic referèndum.
L'escenari que planteja el govern és aquest, és referèndum o referèndum. Realment creu que s'acabarà celebrant?
Jo crec que hi ha moltes dificultats. No és gens senzill, em sembla que el que pensi que és senzill s'equivoca. Estem simplement veient tot el prolegomen avui mateix, no?, del debat sobre pressupostos i les esmenes que hi han incorporades sobre si hi ha d'haver-hi recursos per celebrar un referèndum o un referèndum de qualsevol tipus o un referèndum pactat, i resulta que això ha generat un debat impressionant i que els serveis jurídics de la cambra han posat el crit al cel i que tothom sap que el Partit Socialista ja ha avisat de que ho portaria al Tribunal Constitucional. És a dir, estem simplement pensant en termes de si tindrem recursos per fer un hipotètic referèndum i ja veiem que l'ensopegada és enorme. Jo crec que serà molt difícil i és evident que l'ideal seria que es pogués fer un referèndum de caràcter pactat, vinculat, amb totes les garanties, no? I això em sembla que una de les parts importants per fer-ho, que és l'Estat espanyol, no sembla massa disposat, no?
I si no és així, quina solució hi veu?
Ho veig complicat, és a dir, crec que, o sigui, el que ningú ens podrà... O sigui, hi ha dues coses que legalment es poden fer a Catalunya, que no resolen el problema, però que d'alguna manera sí que es podrien tirar endavant. Una és fer eleccions, no? Això ja es va fer, les eleccions del 27 de setembre, no? Doncs ja van ser tenien aquesta voluntat de caràcter referendari, i és veritat que no van donar una majoria suficient des del punt de vista de favorables a la independència, tot i que això sí que va donar una majoria parlamentària suficient. I així ens estem avui, però això no ha acabat de resoldre el tema. L'altre cosat que tenim, que tampoc ningú ens pot negar, és que tornem a iniciar una via que també vam provar i que ja sabem que on ens va portar, que és la via de la reforma de l'Estatut, que aquesta sabem, si la tornéssim a iniciar, que acaba amb un referèndum. el que també sabem és que aquella vegada, amb aquell referèndum, quan el vam aprovar, després del Tribunal Constitucional ens el va tombar, no? Per tant, quina sortida hi ha? Jo crec que la sortida, segurament la més propera, serà celebrar eleccions, i la més de fons, esperar que hi hagi condicions diferents a la resta de l'Estat com per poder-ho fer. L'alternativa, que seria fer-lo igualment, em sembla que no acabaria funcionant, perquè tinc dubtes de que acabés anant a votar la gent, o que té dubtes de què vol votar, que sí que vol votar però amb condicions, o la gent que ha decidit que vol votar en contra, no? Si acabéssim anant a votar els que ja varen votar el 9N, jo crec que això no resoldria el problema.
En qualsevol cas, si es fan eleccions, la pregunta segueix sent una mica la mateixa. I després, què, no? Perquè vostè, per exemple, avalaria la fórmula de fer una declaració d'independència que es refermés després amb un referèndum que ja fos d'aprovació de la Constitució catalana?
És que, clar, tot això ja ho vam discutir-ho després del 27 de setembre. De fet, en aquell moment, després del 27 de setembre, el full de ruta de Junts pel Sí i de la CUP no va ser fer un referèndum. Estava més aviat en el que tu acabes de comentar, i tornem a estar en la casella anterior, que era el referèndum. Per tant, no, o sigui, les eleccions que resoldrien, home, segurament acabarien de resoldre o de dibuixar un mapa polític més acurat en relació a l'actual distribució de forces, no? Perquè aquí tindríem segurament, diguem-ne, resultats molt diferents, perquè Junts pel Sí no es tornaria a repetir, i això generaria, doncs, com sabem, un reagrupament de forces entre Esquerra Republicana i el PDeCAT. Veuríem què passa exactament amb els que van votar Ciutadans, si ara tindrien la mateixa opció o no, què passaria amb l'espai que en aquell moment tenia Catalunya Sí que es Pot, que és notablement diferent del que pot tenir en Comú Podem, no? Que si es confirma que a partir del 8 d'abril es constitueix aquesta nova formació política, és a dir, tindríem un mapa polític una mica més clar. I podríem veure que si volguéssim fer la lectura també d'aquestes eleccions amb clau referendària, també tornaríem a veure si ens quedem amb el 46,8 o hi ha un canvi suficient com per imaginar que es pot anar endavant. Com deies o com preguntaves, tirant pel dret, diguem-ne, no? Això em sembla que encara no està clar.
Bé, veurem com acaba tot plegat. Joan Subirats, moltes gràcies per atendre a Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.
I ara continuem amb el periodista i escriptor Daniel Romaní, que considera que saber d'on venim és essencial i que cada família hauria de tenir el seu arbre genealògic. És una de les reflexions que Romaní ha fet en aquesta entrevista que ha concedit a Cugat.cat, on ha parlat del llibre Les sagues de Sant Cugat, que va escriure ara fa 10 anys. És una conversa amb l'Oriol Petit i l'Alba Triador.
El periodista i escriptor Daniel Romaní va publicar fa 10 anys el llibre Les sagues de Sant Cugat, en el qual explica la història de 24 famílies santcugatenques destacades. Aquest dimecres recupera tot el que recull el llibre per oferir una xerrada a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que forma part del cicle Història de Sant Cugat, organitzat pels amics de la UNESCO Vall d'Oreix-Sant Cugat. Senyor Romaní, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per posar-nos en situació, com podríem definir què és una saga?
Una saga és una gran família, una família extensa que inclou diferents generacions. I a Sant Cugat n'hi ha unes quantes. Jo quan vaig arribar a Sant Cugat no coneixia tot el teixit de famílies. De fet, per fer el llibre em vaig trobar 24, però n'hi ha moltes més. Són famílies que estan molt imbricades en el teixit cultural i comercial de la ciutat.
Vostè, com bé deia, n'escull 24 en aquest llibre. Per què aquestes? Perquè de cognoms i de famílies a Sant Cugat tradicionals n'hi ha més, segurament.
Sí, n'hi ha més, sí. Bé, aquestes són una mica... Quan fas una selecció, sempre te'n quedes en queden fora, no? És una selecció de les que han deixat més empremta, diguem-ne. De fet, quan vaig publicar el llibre... El títol és una mica agosarat, perquè més que les sagues de Sant Cugat s'hauria de dir sagues de Sant Cugat, perquè si diem-les sembla que siguin totes, no, són pas totes, evidentment. I a més, algunes d'elles també s'entrellacen, o sigui, alguns cosins o germans que estan casats entre ells, i etcètera, perquè hi ha molta relació entre elles.
I què ens expliquen aquestes famílies de la història de Sant Cugat? Perquè vostè deu haver escollit aquestes 24, de les moltes que hi ha, bé, diu que el títol podria ser Sagues de Sant Cugat, al fi se n'escollen 24, i què és el que ens expliquen de la història de la ciutat?
Sí, jo crec que, a part de conèixer qui són i quina relació tenen entre ells, el que em va interessar molt és saber quines feines feien, quines activitats feien, els membres de les famílies, no? Tant els homes com les dones. Les dones també treballen molt, la collita, és a dir, que ens serveix molt per veure que Sant Cugat ha fet un canvi espectacular. Jo crec que és la ciutat que ha canviat més en dècades, i només anant 50 anys enrere o una mica més ja trobem des del treball de la forja, des del treball, com es feien les eines del camp, les bòbiles, el tèxtil que portava l'Alfredic Cabanes, que va venir a Sant Cugat i va muntar un taller i va dirigir la fàbrica de la llana, i és l'extracció de la pedra, la pedrera verda, la feina, per exemple, d'esporgar el bosc, de fer feixos de les branques pel fons del pa i les bòbiles, tot el treball de la vinya que omplia tot Sant Cugat i feia treballar al celler cooperatiu. Tot això és la feina que feien aquestes famílies no fa tants anys, no? I jo crec que vaig pensar que era molt interessant, doncs, de recollir-ho en un llibre, no?
Vostè explicava ara, Sant Cugat possiblement ha tingut un creixement posterior al d'altres ciutats importants de la comarca, com podrien ser Sabadell o Terrassa. Quines particularitats tenen aquestes famílies per ajudar-nos a entendre o saber per què això ha estat igual, no? Si Sabadell i Terrassa podem dir que es van convertir en ciutats industrials abans que Sant Cugat, què és el que feien aquestes famílies i per què Sant Cugat no es va unir a aquesta línia?
Bé, Sant Cugat, de fet, mai ha estat excessivament industrial, a diferència de Sabadell i Terrassa, no? De fet, aquí la feina principal era la feina del camp. Jo crec que això, el Sant Cugat va passar a ser un indret rural, després d'un lloc d'estiueig de moltes famílies de Barcelona. Des de l'arribada del tren l'any 1917 va ser determinant, també les carreteres de la Sada, etc. I a partir d'aquí es va fent un lloc d'estiueig, no? De famílies més aviat benestant. Per tant, tot el que és la construcció descontrolada d'habitatges de finals del franquisme, tampoc la veiem gaire, i això va formar un lloc, doncs, que és el que coneixem ara, doncs, un lloc més aviat benestant, no? I això ha fet, doncs, que moltes famílies s'hagin dedicat no tant a la indústria, sinó al comerç, hi ha moltes botigues, i hem passat directament de treballar al camp al sector serveis.
La majoria de les històries familiars que relaten a la seva obra comencen a mitjans del segle XIX. Per què ha escollit aquest punt per començar aquest viatge per les sagues de la ciutat?
Bé, per una qüestió pràctica, perquè agafa la memòria perquè el llibre, de fet, es va fer sobretot a partir d'entrevistes, i doncs agafant els avis que tenen memòria i ens anaven a mitjans del segle XIX, no? És a dir, 150 anys enrere, una mica més. Perquè, o sigui, a part de documentació que vaig buscar, també el llibre es basa molt en la memòria oral del que m'explicaven, no? Que crec que és una font molt important de conèixer el passat, no?
Seria possible una altra versió d'aquí uns anys d'aquesta obra, quan els avis siguin uns altres i no els que hi ha avui dia, i aquesta memòria oral hagi canviat?
Jo crec que sí. D'aquí uns anys s'ha de tornar a fer una altra edició, però ja no sé qui ho farà. Sí.
I les sagues que recull el llibre, vostè creu que serviran al lector per entendre quin és el passat de Sant Cugat, per així entendre també el present i poder veure una mica cap a on s'encamina la ciutat?
Home, justament el llibre es va fer amb el propòsit de que molta gent que arriba a Sant Cugat, que no coneix l'origen del municipi, no? Doncs tingui una mica més de coneixement, no? Sobretot, clar, cada any arriba moltíssima gent, ara potser menys que anys enrere, però doncs no és molt difícil, doncs, conèixer així d'entrada tot el que hi ha dintre del municipi, no? I per tant té aquesta funció. Jo crec que és un llibre que un municipi com Sant Cugat, doncs, es mereixia tenir, i bueno, i m'hi vaig posar i vaig tenir la sort de trobar editor. També vaig trobar la col·laboració del Museu de Sant Cugat, que hi va participar, i de molta gent que em va donar suport, no?
Si li sembla, senyor Romaní, no podem repassar les 24 històries que hi ha al llibre, però en podríem destacar alguna, no sé si alguna que desperti especial curiositat, que li hagi fet especial il·lusió conèixer.
Home, jo potser de les 24 hi ha, els, per exemple, els Cabanes, no? Els Cabanes, que és el que deia abans, que el Frederic Cabanes, que va venir aquí a muntar una fàbrica tèxtil, i després doncs, va ser l'origen d'una gran família d'artistes, sobretot, no? Els seus fills, i després ja tenen els que van muntar, per exemple, la primera botiga i taller de bicicletes, que era un Cabanes, la primera galeria de pintura, la primera drogueria, que encara avui funciona al carrer Santiago Rossinyol, quan desemboca la plaça Octavià, la primera botiga de joguines, les Tres Reis, que encara segueix activa, que és Cabanes, la primera llar d'infants de Sant Cugat, que també continua funcionant, la Mainada, que la va fundar Rosa Maria Cabanes, i moltes altres iniciatives, no només comercials, sinó també culturals, o són o Cal Gerrer, per exemple, Cal Gerrer, que va obrir ara fa poc, també és el segell Cabanes. Per tant, és això, que hi ha famílies que han deixat una... Bueno, i continuen deixant una bona empremta a Sant Cugat, no?
El llibre repassa 24 sagues, passant pels Auladells, Barnils, Campmany, Castanyer i Fàbregues, entre d'altres, que potser n'han descobert alguna que hagués quedat una mica més arraconada i que potser la ciutat no la recordi com altres, com podrien ser la Cabanes, que encara són molt actives a dia d'avui.
Sí, n'hi ha d'algunes que jo tampoc coneixia així d'entrada, perquè de fet jo pràcticament coneixia cap, però per exemple n'hi ha de Valldoreix també, o n'hi ha de... Sí, algunes que et tires el fil d'una persona i vas trobant, vas estirant i llavors trobes que té connexions amb els altres també. Sí, n'hi ha... Jo crec que potser una desena són conegudes, però les altres no són gaire, eh? Sí.
Hi ha algun personatge que sigui especialment entranyable, que a vostè li sembla que el lector descobrirà una altra faceta que potser no coneixia fins a dia d'avui?
Home, jo crec que de personatges, dintre aquestes famílies, hi ha uns quants personatges claus, no? No ho sé, per exemple, el mateix Eugeni Oladell, el que va recuperar també el conjuntament amb Eugeni Canes el Pagalí Joan, no? Són personatges que han impulsat molt el Sant Cugat de les tradicions, no?
Senyor Romaní, vostè, quan es va proposar fer aquest recull de sagues, fer aquesta obra, quin era l'objectiu al que pretenia arribar? Quina va ser la motivació que el va dur a escriure aquesta obra?
Bé, de fet, l'origen de tot, abans del llibre, és que jo vaig fer una sèrie de reportatges per una revista que es deia On Sant Cugat, que ja no existeix, i per tant, primer van fer reportatges de cada família, i després, un cop ens vam anar posant, que havia pràcticament la meitat, vam veure que això podia ser un origen d'un llibre, no? I per tant, jo crec que conèixer la història de la família és molt important, és essencial saber d'on venim, no? Jo crec que cada família hauria de tenir el seu arbre genealògic ben fet, no? O sigui, menys no, 3 o 4 generacions enrere. I jo crec que no són gaire els que el tenen, no? És molt important saber si els teus avis... Els avis ja està, però els avis, o més enrere, ja costa més saber si venen de Cádiz o venen de París, no? Hi ha gent que tampoc no sé pel dia a dia, no investiguem el passat, i és molt important.
Aquesta tasca de documentació entenc que va ser molt important, perquè ens explicava que a part de les fonts documentals, una altra font important del llibre ha estat la història oral. Què ha estat el més complicat i el més interessant a l'hora d'escriure l'obra?
Home, jo et diria que és veritat que té un punt de complicació fer un llibre així, perquè com que intervé tanta gent d'una família, com passa moltes vegades, hi ha un que et diu una cosa que l'altre... diu que no és ben bé exacte, vull dir que de cada família sí que he tingut 3 o 4 fonts més importants, però a vegades si deixaves llegir una cosa al tiet o al germà, diu no, és que això és d'una altra manera, no? Vull dir que s'ha passat tot arreu i cadascú sempre de les coses tenim la nostra pròpia versió, però en aquest cas al final havies de fer un text consensuat, i això tenia un punt de dificultat, no?
Han passat ja 10 anys de la publicació d'aquest llibre, Les sagues de Sant Cugat. Si a dia d'avui el tornés a escriure, hi afegiria algun altre nom, alguna altra família?
Segur, però jo ho he tornat a posar, perquè estic amb... Sí, jo faig, he fet aquest llibre aquest, però estic amb un munt de coses i hauria de tornar a fer una immersió, no, Sant Cugat actual, eh?
Senyor Romaní, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que la conferència d'aquesta tarda sigui tot un èxit i encoratjar tothom a conèixer la història de Sant Cugat a través de les sagues de la ciutat, que ben important és, i com vostè ens explicava, podem conèixer moltes coses noves.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, molt bon dia.
Adéu, bon dia.